Hola, hola a tothom!
Benvinguts i benvingudes a La Partida, un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol. Jo sóc en Jordi Nadal i avui m'acompanya l'Andreu Masdeu.
Bona nit.
La Partida és un podcast creat per membres de l'associació Club Diògenes, una associació de cultura lúdica ubicada a la bonica ciutat de Tarragona. Si no ens coneixes, ens pots escoltar a través d'iVoox, a Spotify i Apple Podcasts. Si t'agraden els vídeos, ens pots veure pel nostre YouTube. En el programa avui parlarem de Blood on the Clock Tower. Comencem! Amb aquesta música tan creepy, tan adequada, comencem a parlar de Blood on the Clock Tower. Comencem fent una mica la fitxa tècnica. Blood on the Clock Tower és un joc publicat el 2022, va ser un Kickstarter de finals del 2019, principis del 2020, prepandèmia. És un joc de 6 a 21 jugadors, que dura entre 30 i 120 minuts. Jo crec que és bastant encertat. A partir de 15 anys, i li han posat una duresa d'un 3 sobre 5, que jo diria que és bastant alta, considerant que és un joc de rols ocults. A més, com a curiositat, té un 8,3 de mitja a la BGG, que és una nota molt, molt alta pel tipus de joc que és. Però bueno, diríem que s'ho mereix perquè li estem dedicant un programa. Llavors, un cop feta la fitxa tècnica, Andreu, bueno, l'Andreu el convidem perquè li agrada molt aquest joc, òbviament. Li encanta, és superaficionat, juga moltíssim, ara ho veureu. La pregunta obligatòria, què és Blood on the Clock Tower, Andreu?
Bé, Blood on the Clock Tower és un joc de deducció social i rols ocults.
Vale, fàcil. Fins aquí cal fàcil. Segona pregunta, què és un joc de rols ocults?
Rols ocults al final és quan els jugadors reben una habilitat o un personatge de manera no pública. Llavors ningú coneix el que ets.
Mm-hmm. Llavors, això és rols ocults, però aquest joc no només és de rols ocults, és de... Hi ha molts jocs que tenen la mecànica de rols ocults, però aquest, a més, és més tipus l'Hombre de los Lobos de Castronegro, aquest estil, no?
Sí, justament, Hombre de los Lobos de Castronegro és un joc que va sortir a la Universitat de Psicologia l'any 81 i que el mateix any es va editar com a Hombre de los Lobos de Castronegro, però es va començar dient Màfia, i fins l'any 2001 no es va publicar com Hombre de los Lobos de Castronegro, de veritat.
Ah, sí? O sigui, és del
81. És del 81.
Del 81?
Del 81. Es va començar dient Màfia, el mateix any ja es va dir Hombre de los Lobos, i el 2001 era Hombre de los Lobos de Castronegro.
Molt bé, molt bé. Hòstia, té anys. No sabia que tenia tants anys aquest joc, Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé. Això són els jocs de rols ocults. Llavors, aquests jocs també, aquí en Espanya no, però he vist que en anglès li diuen molt social deduction, aquest tipus de jocs de deducció social. Per què creus que se'ls diu així? Bueno, quina és la diferència?
Vull dir, justament perquè està catalogat com a party i jo, a mi m'entra com algo quan veig això com a party. Així que sí, és com una deducció social que es pot fer, sí, tot el que genera.
Clar, al final estàs interactuant amb persones tota l'estona. Aquests jocs, molts cops, per exemple, l'Hombres Lobo o aquest, no hi ha tauler, no hi ha accions a fer, si tota estona és xerrar. Uns estan mentint descaradament perquè diuen són el que no, al revés, diuen que són el que no són, i els altres sí que estan dient la veritat. Llavors tu has de deduir qui està mentint, qui és un home llop i qui no. Llavors això serien els jocs de rols ocults. Llavors, explica una mica com es juga abans d'entrar una mica en profunditat al Blood on the Clock Tower.
Vols com es juga el Clock Tower?
Sí, sí.
Clock Tower, al final, aquest noi d'estudiant de psicologia, el que va fer, abans de parlar de Clock Tower, és volia comprovar què passava amb una minoria informada contra una majoria informada.
Desinformada.
I justament això és el que és Clock Tower, que són dos equips, en el qual hi ha un equip més reduït, que diguéssim que són els dolents, que es coneixen entre ells. I hi ha un equip gran que no es coneixen, no tenen tanta informació. Al final, Clock Tower és un joc, a diferència de Hombres Lobo de Castronegro, en el qual tothom té una habilitat, tothom té algo.
Vale, molt bé, o sigui... Jo recordo l'Hombres Lobo, doncs hi havia tot dels vilatans, sense habilitats. Hi havia algun, el caçador, el no sé què, n'hi havia alguna habilitat, però el més normal és que fossis vilatà i no res. Després hi ha un narrador, que és una persona que no juga, que dinamitza la partida. No juga, entre cometes, perquè també s'ho passa bé. Estan els vilatans i després estan els dolents, que sí que tenien habilitats normalment, i sabien, doncs, entre ells sabien qui eren, però els bons no sabien qui eren. Llavors, dos equips, un narrador... En Blood on the Clock Tower, a partir d'ara direm Blood a seques, ¿vale? Perquè si no me torno loco i la pronunciació és un trabalengües continu, un embarbussament. En el Blood, doncs, cada vilatà té una habilitat, que està molt guai, per aconseguir informació i això així poder corroborar als altres jugadors de que realment ets un vilatà. Llavors, els dolents s'han d'intentar fer passar per aquests vilatans. Entenc. Llavors, quines són les condicions de victòria? Que això és important.
Normalment, les condicions normals és que els dolents tenen un dimoni. Hi ha un dels dolents, que és el dimoni, uh-huh. i els bons guanyen quan maten el dimoni. Els dolents guanyen quan s'arriba a un dia, perquè el joc, diguéssim que va en fase de dia i de nit, uh-huh. durant la nit el dimoni mata algú, i durant el dia el poble executa algú, uh-huh. llavors els dolents guanyen quan s'arriba un últim dia en el qual queden dues persones vives i una d'elles és el dimoni. Això normalment, perquè hi ha personatges que alteren aquesta condició de victòria.
Vale, sí, bueno, com que hi ha tants personatges, tantes habilitats, però sí, lo normal és aquesta estructura. Comença el dia, els vilatans bla 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 bla, comencen a discutir, a compartir informació, arriba al final del dia, s'ha d'executar algú, bueno, en aquest joc no és obligatori, però es pot executar algú, ve la nit, llavors s'activen moltes habilitats, s'activa la habilitat del dimoni que mata algú i comença un nou dia amb una persona menys. La diferència del Blood amb el Hombres de Lobo és que les persones mortes, a l'altre joc, eren espectadors. Que també la gent, no, és molt divertit ser espectador. Bueno, sí, però si jugues millor. I en el Blood, pues això no passa. Te maten i ets un fantasma, no?
Exacte.
Que mantens, tens un vot per la resta de partida, que pot ser decisiu en el moment adequat, i llavors no has de continuar tancant els ulls, no sabràs qui és qui, i continues fent el social deduction. No? Estàs mort, però continues interactuant, que allí i la gent ha de convèncer i tots de convèncer per intentar votar el correcte en el moment adequat.
Exacte. De fet, els morts justament és els que tenen més pes al final de la partida. Mm. Per això és bo clar. Que els que segueixen vius no els deixin de banda. Que segueixin, parlen amb ells.
Clar, clar, que no se n'oblida este està muerto. No, que el seu vot potser t'envia...
Sí, que segueixen jugant els morts.
Clar, clar, és important això. És veritat.
També el Clock Tower, en diferència amb l'Hombre Sobre del Castro Negro, posa dues coses noves també, que és diguéssim que és la borratxera i la locura.
Uf, parla d'això, que m'agrada.
Al final, la borratxera o l'enverenament són... Si ho simplifiquem, és que la teva habilitat no funciona. Tu pots tenir informació del Jordi, que el Jordi pot... Et dius que ets Jordi és bo, però Jordi no és bo. El que passa que estàs emborratxat, estàs enverenat. I la locura és que t'has de fer passar per algo i si no ho fas... per exemple, pot ser que el narrador et mati. Sí, són condicions.
Sí, sí, explicaré una anècdota de... Crec que va ser la primera partida que vaig fer que em vas emborratxar. O sigui, jo tenia una habilitat i estava tota l'estona convençut. No, que jo, que aquest és tal, que aquest és qual. I en un moment de la partida, allò que diverses persones em van dient i tot de contradiccions, jo dic, no serà que sóc el borratxo? I bueno, era una partida... en què hi havia borratxo, és a dir, quan comences la partida te donen un paperet, mira, això és interessant de dir-ho, quan comences la partida et donen un paperet amb tots els personatges que estan dintre d'aquella partida. En aquesta caixa que veieu aquí, els que estigueu mirant per YouTube, hi venen molts personatges, però en una partida no hi poden ser tots perquè si no ens tornaríem locos. I què n'hi ha en una partida?
Normalment 23-25 personatges 23... cada escenari.
I no hi són tots, clar, esteu jugant 10 o 12 i saps que n'hi ha 25, doncs un era el borratxo i allò que tu et diuen, no, tu ets, m'ho invento, no sé què era, la divina. Sí. I jo cada torn, no, que aquest és bo, que aquest és dolent, i tenia com informació important, però era falsa. Clar. O sigui, jo estava convençut de lo que deia, però era mentida.
De fet, ets els millors personatges. I el personatge que és el borratxo, que sí, et penses que ets bo,
clar,
o sigui, que et penses que tens una habilitat que no tens.
Clar, jo pensava que era la divina i era el borratxo, i va ser molt divertit. Bueno, i també mola que te n'adones, no, que sóc el borratxo, ostres, m'acabo d'adonar perquè no, aquest segur que diu la veritat i contradiu el que he dit jo, pues sóc jo el borratxo. Molt guai, molt guai. Pues això són, i el de la locura també és interessant.
És molt interessant. Hi ha molts personatges que intervenen en locura. Per exemple, hi ha un personatge que t'obliga a acusar algú el dia següent. I si no l'acuses, o sigui, si el narrador no es creu que aquell jugador és dolent, te mata.
Hòstia, aquí ja és una mica més subjectiu i costa una mica fer-ho bé, però mola aquest fet de no, has d'interpretar dintre la partida, ja estàs interpretant, has d'interpretar dintre l'interpretació,
sí.
Trencant la tercera barrera, la quarta barrera dins del joc de taula. Què t'anava a dir? Ja hem dit algunes cosetes que fan aquest joc especial, però a tu ja t'agraden els jocs de rols ocults, entenc. Sí. O sigui, tu ja eres fan dels rols ocults i va aparèixer a aquest monstre. Dic, comparat amb el Secret Hitler o la Resistència o el The Thing, què creus que fa aquest joc tan especial? O sigui, per què t'agrada tant?
Bueno, jo sóc superfan de Resistència a Avalon. Sí? Sempre, és el que sempre he jugat tota la vida. Uh-huh. Sóc molt fan, em sembla molt bon joc. I jo sempre quan jugo un joc de taula, ja sigui de rols ocults o no, a mi el que m'agrada és negociació, menjar orella,
el tiquití,
sí, el tiquití.
Anar matxacant l'orella, que fes
el
això,
cas és que
fes
per
allò.
Exemple Secret Hitler, trobo que és un joc que sí s'aproxima més a un party, perquè el Secret Hitler la gent, sí. Crec que la gent se'l pren més a no tan seriosament.
Bueno, sí, suposo que depèn amb qui juguis.
Depèn
però
del grup també, eh? Però normalment bueno, la gent és més per al rotllo de sí. Soy Hitler.
Sí, bueno, també les habilitats que hi ha, pots matar algú i, bueno, és més divertit, no? O,
sí.
No sé, jo he jugat i, bueno, sí, sempre t'ho passes molt bé, però jo crec que depèn del grup. Però sí, dona més a peu a partides més de riure que el Blood on the Clock Tower, això segur.
El cas és que comences a jugar a Clock Tower, sí. I després de jugar a l'Avalon, que és una meravella, veus amb Clock Tower que pots fer de tot, inclús hi ha una figura que és el narrador.
Clar.
El narrador no és una estàtua, el narrador és qui dirigeix la partida, la intenta equilibrar. I al final Clock Tower et permet fer guions, els que tu vulguis. Hi ha més de 150 personatges, en surt un cada mes i et pots muntar un món. O sigui, per mi és com el que juga Magic o juga Warhammer i tu més juga això, és el mateix.
Bueno, has dit una cosa interessant, i és que en surt un cada mes. Que és un joc que està viu, o com funciona això?
Sí, el bo és que l'empresa que l'ha tret, que és Pandemonium Institute, té el joc bastant viu. Cada mes treu un personatge nou. De fet, a finals d'aquest any crec que volen treure, no sé si per Kickstarter, el resta de personatges, molts personatges, una tirada de personatges gran. Tenen una web, jo faig un aquí incís perquè dius, és un joc que el bo és que juguin entre 8 i 12 persones. I pots veure moltes pegues. De fet, quan jo me la va comprar, hi ha moltes pegues. Dius, amb qui jugaràs? Has de ser 12 i a més algú que narri la partida. I el cas és que l'empresa ha creat una web oficial on pots jugar online i facilita molt les partides.
Però el jugar online no perd una mica la gràcia a aquest joc? O sigui, com que aconsegueixes, perquè clar, això no, crec que no ho hem dit, una altra diferència amb el típic joc a l'Hombres Lobo o fins i tot al Secret Hitler és que tu te'n pots anar a una habitació a part a parlar en privat. Al Secret Hitler tot el que es diu s'ha de dir davant, i si no m'equivoco l'Avalon igual. Aquí no, aquí pots agafar i jo vull parlar amb tu i tu, i si estan d'acord, venen, però no pots obligar a ningú, si us plau. Però sí que hi ha com corrillos, pues ara me'n vaig aquí, si jugues a un lloc, si té sales, pues millor. I clar, això com ho...
Mira, pues fixament,
com es fa,
no havia ni pensat que és una diferència molt bona entre Avalon, sí. i Secret Hitler i Clock Tower o Hombres Lobo, que te'n pots anar a algun lloc i parlar en privat, sí, això és una cosa...
Clar, i això com ho implementa a la web?
A la web hi ha privats, pots obrir privats amb la gent i inclús hi ha sales públiques a les quals hi pot entrar qui sigui. Clar, et pot entrar qualsevol persona de la sala en qualsevol moment.
I hi ha sales privades amb la... No, que aquí no entra.
Hi ha sales privades.
Ah, vale.
És cert que hi ha partides en les que es proveeixen sales privades, però normalment estan habilitades.
Ah, vale. I hi ha càmeres?
O... Hi ha càmeres.
O és tipus Discord, no? Hi ha càmera.
Bueno, és obligat jugar amb micròfon perquè si no, bueno, és inviable.
Incomplicat, sí, no?
Però normalment la gent, quasi tothom juga amb càmeres. Hi ha un webcam, sí.
Molt bé, molt bé. No, llavors,
ho implementa tot la web, sí.
I els personatges què fan? Te fan amb el dibuixet perquè tu imprimeixis i te facis la fitxa o simplement pengen les normes? Perquè has dit que van creant més personatges.
Val, hi ha una wiki a la mateixa web.
Hi ha una wiki
on t'explica... de cada personatge, com tips, inclús tips per com jugar-lo, com jugar contra el personatge, com... Sí, t'ho explica tot, sí.
Ostres,
i clar, quan surt el personatge nou, a la wiki s'actualitza i t'explica el personatge. Sí,
però llavors allí mateix te'l pots imprimir i fer-lo.
Bueno, clar, diguéssim que això és més piratilla, diguéssim que te'l pots imprimir en piratilla.
Sí, però bueno, però ho pots fer, no? Si vols jugar des de casa...
No, si vull jugar des de casa, la mateixa web et permet fer scripts introduint aquest personatge nou,
vale.
I tu aquest script, aquest escenari, el puges a la web i ja hi jugues. Clar, si tu et vols imprimir el personatge, sense comprar el joc, tu pots fer de forma pirata.
Vale. No, l'altra cosa que és interessant és això dels scripts, perquè clar, hem dit, no, et donen un paper on surten X personatges. Clar, si no m'equivoco, en aquesta caixa hi ha com tres escenaris, ho dic bé, hi ha com tres escenaris diferents, però tu pots fer l'escenari que vulguis. I llavors, tenen el script o com un programa on tu dius, jo vull que en el paperet aquest aparegui aquest personatge, aquest, després l'imprimeixes, fas còpies i ho dones a la gent. Llavors, jo crec que han treballat molt, no sé com dir-ho, no només el joc, sinó tot de coses rodejant el joc. La web, això dels scripts, que surten més personatges, el del wiki, m'imagino que és una cosa d'aficionat, no ho ha fet els mateixos.
No, és oficial, és seva, perquè si no seria inviable. Clar. Pensa que al final hi ha interaccions d'entre més de 150 personatges i és molt complicat. El joc porta 3 escenaris per defecte, que tens per moltíssimes partides. Només el primer, que és el bàsic, en tens per més de 30, vull dir que no te l'acabaries. Però, clar, el tema és que pots fer-te els escenaris que tu vulguis. És una meravella com a narrador, et dona la vida. Sí, sí. I a mi m'agrada més narrar que jugar.
Sí?
Sí, sí, a mi m'agrada més narrar que jugar. I...
Però, hòstia, ja t'ho passes bé narrant en lloc de jugar? Vull dir, no... Perds una mica el rotllo de deducció.
De fet, quan jugo em diuen el científic boig, perquè provo de coses noves. Però no, narrant és increïble. M'agrada narrar, equilibrar la partida, veure com... M'agrada més narrar.
És curiós. Bueno, ja hem vist el molt especial que és aquest joc. Anem a parlar d'una mica de tot això que s'està creant més enllà del joc. Ja hem vist que la caixa porta 3 escenaris, 150 personatges i que se'n van creant, però hi ha tots els aficionats que esteu fent tot de coses superinteressants, no? Per començar, m'havies parlat que estàveu en un grup d'espanyols que jugueu.
Clar, és el que dèiem, que aquest joc te'l compres i jugar aquí a Tarragona és viable, però no podries quedar diàriament fer-ho.
Diàriament a cap joc, ja t'ho dic.
Seria molt complicat. Bueno, és molt més senzill trobar 4 o 3 per jugar a un Eurogame que...
Bueno, a Magic potser pots jugar cada dia, que tenim una botiga, un bar que només juguen a Magic, però un joc de 8 jugadors, complicat.
El cas és que ha sorgit un grup de Telegram que es diu La Secta.
La Secta, bon nom.
És un bon nom. I des d'aquí s'organitzen partides diàries. O sigui, cada dia s'organitzen partides. De fet, amb una setmana d'antelació ja es creen partides. De fet, la gent es pega per narrar. Sí, el defecte que abans de comprar-te el joc dius, és que fa falta un narrador, fa falta que algú narri. Sí. Aquí el problema se'n va. Hi ha molts narradors, hi ha molta gent que vol narrar. Llavors, no hi ha...
Sí, un grupet allí cada setmana que aneu fent partides online. Sí. I, ostres, recordo que vam fer una partida que segur que no està aquí a l'explicació, i vam fer una partida molt divertida que hi havia 2 narradors. Em pots explicar com va anar aquesta partida? És que va ser molt divertida.
Vam fer una partida en una casa rural que vam fer sectària, amb el que vam organitzar els de la secta, que Michigik i Cheskis van crear com una fanmate del joc, que diguéssim que són 2 partides a la vegada. Aquestes 2 partides hi ha 2 pobles, hi ha 2 narradors, un dimoni a cada poble, i el dimoni d'un poble coneix el dimoni de l'altre. El fet és que abans de les nominacions, abans de que el poble decideixi a qui matar aquell dia, el poble decideix qui intercanviar a un del seu poble per un de l'altre. Clar, pensa que en algun moment pots tenir 2 dimonis al teu poble.
Clar, això és... Però també et dona molta informació.
Clar, també és cert, sí.
Perquè de cop moren 2 persones dius, ahà!
No, aquí les regles s'han canviat. Perquè no pugui passar això.
Vale. O sigui...
De fet, el joc aquí acaba el 5è dia.
Sí o sí.
Ostres. I si un dels pobles acaba el 5è dia i no hi ha dimoni perquè està l'altre, guanya aquell poble i l'altre no guanya.
Ostres.
Clar, és...
També pots xutar si creus que saps que és el dimoni.
És que es crea l'efecte de la patata caliente, que la gent es vol passar la patata.
Però clar, tampoc estàs segur, perquè si estiguessis segur el mataries, no passar-lo, no?
Al final, Clock Tower te crea un munt de sensació. Tot el que et crea és com pots enredar la gent, com pots dir el rol que tu que no ets. I el que més m'agrada és, sent dolent, o tu ets narrador i veus algú que és dolent, que el nominen, que li diuen, l'acusen, li diuen per què ha de ser executat i com es defensa. Aquell moment, aquell moment d'estrès que li entra a la persona...
Aquella suor freda.
Aquells nervis que li entren, i hi ha molta gent que...
Bueno, aquí hi ha gent que té més habilitat que altres. Jo sóc una patata, sóc dolentíssim. Per sort, quasi mai feia de dolent. I quan he fet de dolent em maten ràpid. Però sí, és divertit aquest moment. També vam fer una partida que veu narrar 2 persones alhora. O sigui, hi havia un narrador que sempre deia veritat i un que sempre et deia mentides. Llavors hi havia un joc dintre el joc, que era endevinar quin era quin, i quan ho sabies... a qui li deies. Perquè clar, tu dius, no, que aquest és el bo. I si li estàs dient a un de l'equip dolent, també l'estàs ajudant. I l'equip dolent no ho sabia, O sigui, no ho sabia ningú.
Exacte, perquè normalment els escenaris porten algun personatge que introdueix aquesta mecànica de l'emborratxament o envenenament que hem dit abans. Però aquest escenari que tu que comentes no en té. Per tant, el que es va idear és fer-ho amb dos narradors i que un sempre digués la veritat i l'altre sempre digués mentires. I donar més...
Entenc que el fet que hi hagi sempre o un borratxo o algú que enverina o això és un salvoconducto pels dolents, perquè sempre tenen l'últim de recurs, estàs borratxo. No, dius, no, és que a mi m'han dit, potser estàs borratxo.
De fet, hem jugat partides amb un narrador sol i amb escenaris sense aquesta mecànica.
Sí.
I de fet ahir vam jugar una.
O sigui, i què tal?
Van guanyar els dolents, van guanyar. O sigui, bueno, imagina't.
Curiós, bueno, això va copar, no és imprescindible, però sí que és com un recurs de dir, sempre pot ser el borratxo. No, és que a mi m'ha dit el narrador...
Al final, socialment, per molt que algú mecànicament confirmi una altra persona, tu socialment pots enredar una altra.
Exacte, o sigui, jo crec que també una mica la grandesa d'aquest joc és que sempre hi ha espai pel dubte. O sigui, mai estaràs, bueno, quasi mai, estaràs 100% segur. O sigui, costa molt que, no, seguríssim que aquest és el dolent per tal. No, però, potser el borratxo, potser t'han enverinat aquesta ronda. És que potser hi ha aquest personatge que, lo que sea, o sigui... Entra molt el comportament de les persones i no tant la informació verídica que saps, perquè no.
Al final, si tinguéssim temps aquí explicaríem de tot, però hi ha personatges icònics com el Llunàtic o...
Ah, sí, parlem d'algun personatge que tenim temps.
El Llunàtic és un personatge que es pensa que és el dimoni. Ell
és brutal.
És brutal. Ell veu la fitxa, ell veu el token de dimoni i el dimoni de veritat veu la fitxa de Llunàtic. Simplement el narrador desperta el dimoni de veritat, el que ha vist el token de Llunàtic, i li diu que ell és el dimoni i qui és el Llunàtic. Que tota la partida, el que es pensa que és el dimoni...
Va matant gent.
Es pensa que mata gent perquè el dimoni de veritat pot seguir, sap a qui tria cada nit.
Ostres, aquesta és boníssima.
És boníssima.
Aquesta m'encanta. També estàs avisat, o sigui, si a tu... Però clar, jo pensava això, també li has de dir que algú altre és el Llunàtic, no? El Llunàtic, perquè si no sabria que ell... perquè pot ser que no hi sigui.
El Llunàtic coneix a dos esbirros.
Però són llavors aquells són esbirros?
Li pots donar qui vulguis, pot ser que ho siguin o que no.
Pot ser, però clar, és que si no ho són... No, tu ets el meu esbirro. No, jo no soc el teu.
A mi m'agrada donar-lis... al Llunàtic donar-los esbirros que siguin esbirros de veritat.
Que siguin esbirros de veritat. I llavors i els esbirros queden flipant, no?
No, perquè els esbirros coneixen el seu dimoni.
De veritat.
I quan els hi entra... Tu imagina't el moment que els hi entra el Llunàtic dient-los...
Que és el dimoni.
Que és el dimoni.
Li xerxeixen el joc, no?
Han de reaccionar bé. Han de seguir-li el joc.
Hòstia, claro. El Llunàtic aquest és boníssim. Recordo una partida amb el Llunàtic.
És que fixa-t'hi la de coses que et pot crear aquí amb un escenari amb Llunàtic i dimoni, que et pot entrar algú, dir que és el dimoni, que realment no ho sigui, que sigui un aldeà, un vilatà.
O sigui, algú es pot fer... Bueno, això ja és...
No, i tu com a esbirro li pots dir, sí, jo sóc l'esbirro, sóc tal, i l'has cagat. clar.
Aquesta és bona.
És que es genera en un munt de...
Que aquesta és molt bona, o sigui, fer-te passar pel Llunàtic això ja és per partides del teu grupet, eh? Això és per partides del teu grupet, perquè les primeres partides no se t'acuden aquestes coses. Un altre personatge que em va fer molta gràcia va ser el mag, si no m'equivoco, corregeix-me, comences la partida que els esbirros es pensen que tu ets el dimoni, però tu no saps res.
El mag no sap res, però
sap que és el mag.
Sap que és el mag. Els esbirros, quan li diuen qui és el dimoni, li diuen el dimoni i el mag.
Ah, sí, té un 50% de probabilitats.
I el dimoni de veritat li diuen els seus esbirros i el mag.
Llavors sap, doncs, en plan, tinc quatre persones, tres són els meus esbirros i un és el mag, i llavors has ficat allí una bomba de rellotgeria en el grup de dimonis.
Sí, sí, sí.
A la nostra partida es va acabar ràpida aquesta, perquè... Bueno, se la van jugar i els hi va sortir malament, i de cop i volta ja sabíem qui eren molts esbirros, però aquesta també és boníssima.
Justament amb aquest grupet que hem explicat a Llunàtic, perquè la gent es pot pensar que és un personatge dolent, però és que Llunàtic és un personatge bo, perquè dins dels bons hi ha els vilatans i hi ha els forasters. Mm. Els forasters són personatges bons que perjudiquen els bons. Clar, i el Llunàtic és un d'ells, o el borratxo és un dels altres.
El borratxo, ets bo, però estàs putejant el teu equip.
I un dels personatges que també m'agradaria dir és el polític. M'encanta el polític perquè...
Ah, quin és el polític?
El polític, que va tocar ser el polític. El polític és un foraster.
Ostres, tu.
Jo, quan em toca a mi ser polític, o sigui, la de merda...
Jo no la vaig liar molt perquè...
La de merda que jo fico a la partida és brutal. Vull dir, el polític és un personatge que si tu has sigut la persona, el jugador, que ha fet que els bons perdessin, al acabar la partida et converteixes en dolent.
Molt adient el nom de polític, però... per aquest personatge. Jo ho vaig jugar sent bo, perquè vaig dir, és que sóc incapaç de ficar tanta... Me vas donar un caramelet, però no el vaig saber aprofitar. Però és que costa molt, o sigui, a mi aquests jocs no se'm donen especialment bé, però són molt guais, o sigui, aquest del polític pot ser molt liante, no? Allí, com despistant el teu equip tota l'estona, i si al final perden, doncs tu guanyes.
Al final, em preguntaves les diferències, sí. amb 100 i pico personatges i dels que es van fent... Hi ha tantes interaccions possibles que es creen, inclús, per exemple, amb la marioneta. La marioneta és un esbirro,
sí.
Que no sap que és esbirro. Ell té un token de vilatà. I sempre la marioneta està sentada al costat de dimoni. Per tant, el dimoni sap que ets la marioneta. I clar, quan hi ha marioneta a l'escenari, el que es genera de ets la meva marioneta...
Ah!
I tu creus?
Ostres,
tu creus?
Ostres, que bo!
Sí.
Yeah. Clar, perquè si no pots dir, no, és el dimoni, perquè que vas amb mi, estàs perdent.
Bueno.
Hosti, que bona aquesta. La marioneta m'encanta, eh? Un altre molt divertit que vam fer tu i jo va ser la germana gemela malvada.
Ah, m'ha tocat
tu. Que a mi m'agafen, em desperten i bueno, ets aquest personatge. Ah, vale, fantàstic. I a la nit també, no, que ets la gemela, tens una gemela malvada que és aquella. Llavors, l'Andreu i jo sabíem en una partida, doncs jo sabia que ell era dolent i ell sabia que era bo. Però clar, va començar la partida i ens vam assenyalar mútuament i vam dir, és la gemela malvada! I clar, tota la partida tothom dubtant de tothom.
Bueno, és la idea, sí.
És molt divertit.
És molt divertit. És molt
la veritat divertit. És que, havent agafat un joc que ja estava pràcticament fet, com l'Hombres Lobo, o el Màfia, que així que ho abans, el Màfia, l'Hombres Lobo de Castronegro, i afegint-li no gaire en quant que mecàniques, és que les mecàniques que s'han afegit, això de que els morts continuen jugant, la manera de matar canvia una mica, però són sutileses, no canvia moltíssim, però el fet d'haver fet tants personatges i tantes interaccions i tots els scripts, la web i tal, realment han revolucionat el joc.
Bueno, per mi justament el que més revoluciona, a part d'això, és que quan mors puguis seguir jugant, perquè si no quedes fora.
Però això ja estava en altres jocs.
Aprofitant el que m'acabes de dir,
sí.
Justament, i un dia te'l posaré, he fet un... Perquè a part de tu fer escenaris amb els personatges oficials, jo he fet un escenari del Senyor dels Anells amb personatges inventats. Sí, sí, pots fer escenaris temàtics.
Sí, 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 sí.
Vull dir, és increïble. I perquè et facis una idea, tu que has jugat...
Bueno, i qui ens escolti.
Qui ens escolti. El cas és que és una, hi ha com una fàbula, les fàbules amb el Clock Tower són com a normes addicionals que posa el narrador.
Vale? Vale.
El joc normalment ja en porta, i n'hi ha diverses. Per exemple, hi ha una fàbula que el narrador s'hi la posa, que és el revolucionari, que fa que dos persones ja siguin del mateix equip, estiguin sentades juntes i siguin del mateix equip. Això s'ajuda a persones a persones amb discapacitat, pot ajudar a persones així.
Val.
Bueno, el cas és, amb aquest escenari dels Senyor dels Anells he fet una fàbula, que és la fàbula de l'anell únic, que és que a partir de la segona nit el narrador ofereix l'anell a un jugador,
sí.
I tu pots acceptar-lo o no.
És físic l'anell?
De fet, quan el facin físic, el tinc en físic.
Tindràs l'anell en físic. Molt bé.
El cas és que si tu no acceptes l'anell, el narrador en sentit horari el va oferint fins que algú l'accepta i dius, per què l'anell? Perquè al final els personatges tenen la seva habilitat, però si accepten l'anell, diguéssim que els jugadors bons tenen algú dolent per als bons i els dolents tenen algú bo. Que els bons mai voldran agafar l'anell, però tampoc volen que els hi arribi
els dolents.
I aquí he generat alguna cosa nou. Vull dir que al final pots crear escenaris, pots generar coses...
Potser part de la innovació d'aquest joc és donar tant de poder a l'aficionat. A convertir-lo en un living card game sense... Ai, un living card game. Un joc viu, o sigui, que no para d'innovar, que els aficionats estan fent jocs i haver donat les eines per això. Perquè me'n recordo quan va sortir el Kickstarter, que de seguida... van penjar el manual, te podies fer els scripts, t'ho podies imprimir i era caríssim, i semblava una estratègia molt contradictòria, vas agafar i dir 150 euros Bueno, recordo que el Kickstarter eren 80, però era una bogeria, jo dic, 80 euros aquest joc, o sigui, recordo que al moment era una bogeria, o sigui, ara 150 em sembla menys que en proporció que abans, i però em va fer molta gràcia per dir, però si a la web ho tenen tot. Jo m'ho vaig imprimir i dic, un dia jugaré. L'únic que va venir la pandèmia i ja se'm van passar les ganes.
Bueno, no ho hem dit, però jo justament penso que com el joc físic, quartos, crec que no l'han tret. El cas és que la web, per sí. jugar és gratuït, però si vols narrar, vale. has de pagar. Crec que són, no sé, crec que són 10 euros al mes. Però bueno, al final nosaltres a la secta tenim una compte conjunta i ja està. Vull dir, paguem
clar,
tots.
És que per narrar, o sigui, només que narri un d'un grup de 20, doncs pagues 10 euros al mes entre 20. O sigui,
sí, nosaltres som 300. Sí, imagina't, clar, llavors...
No, us surt a compte, jo crec. O clar, també és veritat que no podeu fer dues partides paral·leles.
Sí, de fet, hi ha moltes nits que... perquè nosaltres utilitzem el Discord per parlar.
Quin susto m'has fotut.
Utilitzem el Discord per parlar, perdó, el Telegram, però el Discord per organitzar les partides.
Vale.
Hi ha vegades que veiem que hi han 20 i pico apuntats.
Pues, és que són masses.
Pues, quan es crea la partida, se'n creen dues paral·leles. Perquè hi ha gent que té... perquè hi ha gent que li agrada tenir el seu compte propi de narrador.
Ah, vale, o sigui, però, bueno, però sí que només podries fer-ne una, si no...
Sí, correcte.
Vale. Bueno, Déu-n'hi-do, hòstia... Molt bé. A veure, ja crec que hem repassat bastant tot el que volíem dir. No sé si em deixo alguna coseta, als personatges, les partides simultànies, sí. Jo crec que ja... Déu-n'hi-do, el Blood on the Clock Tower. Poca broma. De fet, esteu pensant de fer un podcast de Blood on the Clock Tower?
Sí, no? Ens agradaria fer un podcast a mi i a la Mai. Quan encara hem d'acabar de parlar, si parlada, imagina't, de dos personatges per podcast... Clar, és molt per cafeters i...
Per molt cafeteros, ja, sí. Però bueno, o sigui, hi ha podcasts exclusius de jocs, tipus La Mano de Thanos sobre Marvel Champions, Archivos de Arkham sobre Arkham LCG, són jocs que no paren de créixer, no? Que no paren d'evolucionar, i realment Blood on the Clock Tower, potser inicialment no us sembla que ho pugui ser, però sí que és un joc que dona per tenir molta creativitat, com tu amb El Senyor dels Anells i tal.
Al final el que vull dir una altra cosa que volia dir és que si jo jugo un Eurogame, és cert que jo jugo un Eurogame i el vull guanyar, però també jugo per fer els seus combos i, però el que em genera aquest joc de tot el que puc enganyar, veure les dinàmiques, veure com la gent s'enfada, és que no, m'és igual, o sigui, vull guanyar, però és que quasi que m'és igual. Jo per...
Vull passar-m'ho bé,
ja està.
Vull fer el meu moment d'enganyar, d'enredar, o deduir, quan ets bo, no vols enredar, o vols deduir, intentar veure i que no et prenguin el pèl, és la gràcia. Doncs mira, ara que has dit això, no està el guió, però m'acaba de venir un tema per acabar, que és la part fosca d'aquest joc o d'aquests jocs, i és que tu ho has dit, a vegades la gent s'emprèn, o sigui, les partides són molt intenses a vegades, hi ha vegades que hi ha pogut persones que s'han enfadat. Jo no em vaig enfadar, però l'última partida ho vaig passar malament perquè va haver un moment que tothom m'estava cridant i jo me vaig quedar com bueno, tio.
Bueno, al final en qualsevol joc la gent es pot enfadar, però aquests jocs generen
molta intensitat,
aquesta intensitat social per a que la gent s'enfadi. Es creen grups, poden crear microgrups.
Sí.
Pot fer que la gent
bueno, escalada. Però ara és dany col·lateral, o sigui, no estic dient no jugueu mai aquest joc, però bueno, que ho sapigueu. I també recordo que vam jugar amb l'Slav i va agafar una emprenyada al final. Vinga, ja! Acaba la partida, perdem. Vinga, sou tots idiotes. Bueno, gràcies. Però bueno, acaba la partida. Perdó. No
una altra cosa negativa, que té també, perquè també en té de coses negatives, sí. I és que és el metagame que genera la gent quan segueixes jugant amb els mateixos.
Això sí.
Però bueno
això...
jo per primera intento sempre evitar el metagame. O sigui, l'intentes evitar i... No.
El metagame vols dir que ja teniu com jugades, no?
No, quan un metagame és... vull dir, per exemple, narra Jordi, jo sé que Jordi això no ho hagués ficat a l'escenari.
Ah, o... vale. Sí, ja sé què vols dir. Com que intentes treure informació... No del joc en si.
Per exemple, la nit ha sigut molt llarga.
Ah, això, aquestes coses...
Sí.
No hi haurà tal personatge, o potser hi ha tal personatge, per exemple, si hi ha un dolent que era l'espia, que sap la informació de tothom, i t'adonen un minut o els minuts que vulguin per mirar el llibre.
Sí.
Aquesta caixa és un llibre que s'obre i allí tens com un esquema de qui és cadascú perquè no et tornis boig. Doncs li dones a un jugador perquè la miri, i clar, potser s'està dos minuts mirant-lo perquè és moltíssima informació. I llavors dius, ah, potser... Això és veritat, el metagame, en plan... No és bo, o els sorolls, no? Algú ha trepitjat per aquí, ha parlat molta estona. Ah, això no ho feu, sisplau.
Que bueno, és
de cutre, és de cutre, això és de cutre. Molt bé. Ara sí, jo crec que ja ho hem parlat tot, anirem tancant el programa. Bé, fins aquí el programa. Avui hem parlat sobre Blood on the Clock Tower. I ara us toca a vosaltres, oients. Què us ha semblat aquest joc? Feu-nos-ho saber a les nostres xarxes socials. Ja sabeu que estem a Twitter com @lapartidapodcast. No, perdó, @lapartidapod i a Instagram com @lapartidapodcast. Bé, Andreu, moltes gràcies per venir.
Gràcies a tu per convidar-me.
I a vosaltres, oients, gràcies per acompanyar-nos. Esperem que ens escoltem aviat. Bona nit, jugueu vosaltres que podeu i fins la propera partida.